El cafè de la ràdio, amb Mireia Sanz.
Bon dia. En els pròxims minuts escoltareu algunes entrevistes que podreu recuperar al portal web de Ràdio Sabadell en una programació que continua alterada per les inclemències del temporal. Sabadell ha demanat a l'Agència Catalana de l'Habitatge seguir inclosa dins de l'àrea tensa de lloguers, a dir, per mantenir l'aplicació de la llei del lloguer per contenir el preu de les mensualitats. De moment, ja han renovat una vintena de municipis de l'àrea metropolitana de Barcelona, entre els quals hi figuren Sant Cugat, Montcada i Reixac, Ripollet o Barberà del Vallès. A més, la previsió és que també s'hi pugui incorporar un altre municipi de la comarca, Castellà del Vallès, més endavant. D'habitatge, en parlem avui al Cafè de la Ràdio, conversant amb el regidor d'Habitatge, Eloi Cortés. Molt bon dia, gràcies per rebre'ns al seu despatx.
Molt bon dia i gràcies a vosaltres.
Comencem, si sembla, a preguntar-li què els ha portat a demanar poder formar part d'aquesta àrea tensa de lloguer.
Doncs hi ha un parell de dades que jo crec que són claus que ho justifiquen, a banda que, òbviament, com que és una legislació que abarca tot el territori català i especialment tots aquests municipis que estan situats en l'àrea tensa de mercat de lloguer, que són els més propers, doncs interessava quedar-ne fora, no? per evitar que estiguessin fora dels efectes d'aquesta legislació. Així com dos flaixos, a Sabadell, entre el 2016 i el 2020, la renda de lloguer s'havia incrementat un 30% acumulat. Això vol dir un 6% el 2016, un 8% el 2017, però l'acumulat d'aquests 5 anys era un 30,79% en concret. Això vol dir que vam passar d'un lloguer mitjà al 2015 de 507 euros a un lloguer mitjà al 2020 de 683 euros. Per tant, un increment molt exagerat que justifica que demanem aquesta regulació. I sobretot perquè també un dels elements que estem en compte quan parlem del lloguer és quin pes té el lloguer en els ingressos no, en les despeses d'aquestes famílies o d'aquells nuclis familiars, que es considera que el pes ideal hauria de ser al voltant d'un 33%. Val? No hauria de superar aquest pes perquè tothom pugui fer front a totes les seves despeses, inclús a estalviar. Vam passar d'un 37% el 2014 a un 41,8% el 2019. Per tant, cada cop suposa un pes més important en les finances de les famílies i és obvi que hem d'intentar rebaixar aquest pes perquè puguin dedicar-se a altres coses i no ens trobem en les situacions de precarietat habitacional o de pèrdua de l'habitatge que estem veient.
Clar, de fet, aquesta norma es posava en marxa ara fa just un any. Durant aquest primer any, Sabadell ha format part d'aquesta àrea tensa de lloguer. Entenc que demanar mantenir-s'hi és perquè hem vist que ha funcionat en aquest primer any.
Jo crec que aquí encara ens falten dades. Sí que a nivell de Catalunya s'ha vist que hi ha hagut certa disminució, no, del preu dels lloguers, i encara ens falten dades, però crec que no és un problema només de Sabadell i de Catalunya, sinó que en general el mercat de l'habitatge, igual que en altres mercats, com per exemple el mercat de treball, ens falta captar més dades per poder analitzar l'impacte de les mesures que fem. No? Aquí hi ha dubtes també, no? Quines són les parts negatives d'aquesta llei, si és que hi són, per exemple, si ha reduït l'oferta, no? Que és el que alguns diuen, que els propietaris estan posant menys pisos en oferta, en el mercat, i que per tant ha reduït l'oferta. Són certes incògnites que hem d'anar, diguéssim, despejant, no? En els propers mesos i anys, però en tot cas, de moment, semblava que sí que havia tingut aquest cert impacte, com a mínim en una contenció. Potser en una reducció encara, però com a mínim una contenció i, per tant, que es frenessin aquestes pujades era alguna cosa bastant positiva.
Per tant, per aquesta qüestió positiva és per la que decideixen mantenir-s'hi dins d'aquesta àrea tensa, entenc.
Exacte, i sobretot també per seguir en la línia de la resta de municipis, que tots els municipis de l'entorn l'han també declarat, i perquè en una matèria com aquesta no podem anar sols Sabadell per la nostra via, sinó que hem d'anar conjuntament amb la resta de municipis similars, especialment de la regió metropolitana, no? I també a nivell de Catalunya, i sí, finalment a nivell d'Espanya també es desenvolupa alguna legislació en aquesta matèria.
Clar, durant l'any passat vam parlar molt de l'efecte que la pandèmia havia tingut també en el lloguer de pisos i sobretot en les voluntats que tenien els ciutadans a l'hora de llogar pisos, no? Aquella gent de l'àrea de Barcelona que potser buscava Vallès, no? Deien que Sabadell era un punt que estava sent molt atractiu per la gent de Barcelona. Entenc que això també té una contrapartida, no? Si hi ha més gent que vol pisos, també pot ser que provoqui aquest increment de preus, entenc pel qual és important no quedar aïllat, no? No estar entremig de municipis que sí que són àrea tensa i Sabadell no ser-hi, no?
Exacte, perquè si no hi fossin, per exemple, es podria donar el cas que s'utilitzés això per especular i que, per tant, Sabadell fos, no, focus d'una especulació per pujar molt als, als lloguers. També hem de veure quina part d'aquesta demanda que comentaves ara, no, de, arrel de la pandèmia, de la gent que marxa de Barcelona o inclús gent que marxa a Sabadell cap a llocs més, més llunyans, ho absorbeix el lloguer o és absorbit per la compra d'habitatge nou de segona mà, no, que això són, en tot cas, unes altres dades i un mercat que funciona molt, molt diferent. I després les tipologies d'habitatges, que això també ho veurà en debat, no? Habitatges que no tenen accés a l'exterior, que no tenen ni tan sols un petit balcó on poder, doncs, fer un cafè, diguéssim, que durant el confinament òbviament es va posar sobre la taula.
Deixi'm que li pregunti també, ja que estem parlant d'aquesta qüestió, perquè analitzant aquesta llei del lloguer, durant la temporada passada vam poder parlar amb diferents veus també de Sabadell, no? El Sindicat de Llogateres i la Cambra de la Propietat Urbana de Sabadell i la Comarca, que moltes vegades, en moltes ocasions, vaja, crec que en cadascuna d'aquestes entrevistes, assenyalava que un dels qui no havia fet la feina, no havia fet els deures en aquest sentit, eren les administracions, no tenint pisos de lloguer assequible al mercat, no? Pisos d'aquests que abans dèiem de protecció oficial en l'àmbit del lloguer. I està d'acord, creu que des de les administracions s'hauria pogut fer més per contenir aquest preu dels pisos?
A mi, en tot cas, una prèvia, i amb tot el carinyo del món cap a la gent de la Cambra de Propietat i la gent del Sindicat de Llogaters amb els quals ens reunim habitualment, em va sobtar, perquè recordo un d'aquests debats, que hi hagués entrar al debat i que estiguessin d'acord en això, no? I de dir, no, és que això és l'administració pública. Bueno, aquí també hi ha els privats, no? que poden jugar un paper no especulant i no posant els preus que posen.
Però m'acceptarà que l'administració també ha de regular-ho, no?, d'alguna manera, perquè no pugui produir-se aquesta especulació.
Sí, aquí estic d'acord i de fet aquí el que estem intentant fer és revertir una tendència històrica en la qual som un país de propietaris en matèria d'habitatge, no som com altres països en els quals, per exemple, crec Berlín, hi ha un 80% dels habitants, no?, que viuen de lloguer i per tant això és una tendència històrica que faltaran molts anys perquè la puguem revertir i en especial dels habitatges públics perquè fins fa relativament poc no es construïen habitatges de lloguer. Catalunya és un dels llocs on anem més endavant. Per tant, sí, tenim un deure històric en revertir aquesta tendència i per això doncs, totes les promocions d'habitatge que hem posat sobre la taula, aquests 528 habitatges de lloguer protegit, a banda de la compra d'habitatges per tanteig i retracte, que bàsicament el que fem és generar un parc d'habitatge públic de lloguer potent, per tant, amb preus també topats i d'aquesta manera influir en el mercat privat perquè els preus no pugin tant i si podem fer-los baixar.
Això vol temps per això, perquè els pisos no es fan d'avui per demà.
Exacte, això vol temps. Ja sabem que les polítiques d'habitatge són, malgrat l'emergència habitacional que estem vivint, no són ràpides perquè requereix, o en el cas més ràpid de la compra, ja són mesos, inclús anys, per poder adquirir els habitatges. Però al final el que estem intentant fer és posar els fonaments d'una política més a llarg termini, no? I que no ens trobem com en aquest moment o el que estem vivint des de la crisi econòmica, que hem vist com les polítiques d'habitatge els darrers 40 anys ens havien portat a que no hi hagués parc públic d'habitatges, no?, que fos molt ínfim. Per tant, tardarem molts anys en revertir-ho, però tot és posar les bases, no?, i anar-hi treballant per aconseguir-ho.
Repassem una mica quines bases s'han posat en aquests dos anys en aquest sentit, és a dir, en quin moment ens trobem pel que fa a aquests pisos de lloguer assequible.
Tenim per una banda la construcció d'obra nova que hem generat el nostre propi pla de promoció, que són aquests 528 habitatges de lloguer protegit. Ja tenim dues promocions que han començat, que són Carretera Barcelona i Francesc Layret. Estem tancant els projectes de les promocions que han de començar el 2022 i amb l'avantprojecte de la promoció de Roureda, que són pisos per gent gran, que ha de començar el 2023. Això són aquests 528 habitatges que començaran la construcció en aquest, dins d'aquest mandat. Per tant, aquests dos anys hem centrat les bases d'això i sobretot aconseguir el finançament, que és una inversió de 100 milions d'euros, dels quals 11 és aportació municipal directa i la resta són subvencions de la Generalitat, esperem que subvencions de l'Estat i finançament a través de l'Institut Català de Finances o el Banc Europeu d'Inversions. I hi ha una altra, que és la que ens permet posar sobre la taula habitatges per la mesa d'emergència i també intentar comprar habitatges amb llogaters i, per tant, assegurar en certa manera doncs, que no patiran pujades abusives del preu del lloguer, que és la compra d'habitatges pel dret a tanteig i retracte, dels quals hem comprat pràcticament un centenar entre l'Ajuntament i l'empresa municipal en aquests dos anys que portem de mandat.
Sobre els pisos de lloguer assequible, recordo que en parlàvem i parlàvem també de com s'havien concebut, no?, aquests pisos. La idea, una mica ho deia ara vostè al principi de l'entrevista, no?, de buscar aquests espais exteriors, que hi hagi petits balcons pel que sigui, que hi hagi... Això també és un canvi de concepció, no?, en com estan fets a dia d'avui la majoria de les noves promocions.
Jo crec que per la història que té Vimusa, la manera de pensar els habitatges, ja es tenia aquest concepte incorporat. No? I per tant, jo crec que aquí, de la mateixa manera que amb els temes d'eficiència energètica, juguem amb avantatge amb d'altres promotors, siguin privats o siguin públics, perquè sempre hem intentat donar als habitatges històricament, una qualitat que potser altres promocions públiques no tenien. No? I per tant, tots els temes d'eficiència energètica es tenen molt en compte a l'hora de dissenyar els habitatges, són habitatges de allò que es diu de pràcticament zero emissions, i l'altre tema és el tema de la il·luminació i la ventilació. No? I per tant, això sempre s'intenta tenir en compte per proporcionar aquesta qualitat extra, encara que siguin habitatges de lloguer protegit, no de protecció oficial, pels nostres inquilins, perquè un habitatge de lloguer no té per què ser menys digne d'un altre que tu puguis comprar en el mercat lliure. No? Per tant, això nosaltres ho tenim incorporat. En tot cas, potser el que canvia és maneres de gestionar, no? Que hem vist en els moments de confinament, per exemple, el complex de gent gran, no? Tenint en compte que era gent molt, molt vulnerable, la possibilitat de segregar per plantes si hi hagués, per exemple, un brot o una situació així, o la gestió, per exemple, de les quotes del lloguer, no? Que això també és una cosa que hem millorat per facilitar que les persones puguin pagar el seu lloguer i no hagin de veure's en un procés de llançament.
Sobre les promocions que es posin en marxa, ara en repassem el calendari, estan treballant ja en pròximes promocions a banda d'aquestes que ens explicava ara damunt la taula, o amb aquests pisos creu que ja cobriran les necessitats que té ara actualment la ciutat de Sabadell?
Tenim, de fet, el calendari sempre va més enllà que el propi mandat, perquè un pla de promoció de l'habitatge no pot ser només en 4 anys, el que dèiem abans, que no es fa ràpid. De fet, arriba fins al 2027 el projecte que s'està treballant, i per tant hi ha altres promocions, com per exemple a Can Llong o les altres peces que s'han de desenvolupar a la Roureda, on anirà el complex de gent gran, que estan incorporades dins d'aquest pla, però que van més enllà del mandat. Per tant, la xifra serà més gran d'aquests 528, el que passa és que per intentar no fer promeses, no? I no portar confusions, diem 528, que són els que començaran aquest mandat. No? Però arribaríem cap al voltant dels 700, si fa no fa, cap al 2027, a banda d'altres peces que es puguin generar, que això vol dir doncs, fer aflorar sòl, per exemple, d'operacions urbanístiques, com la carretera de Barcelona, que és una operació urbanística privada que ens cedeix part del sòl a l'Ajuntament, o doncs, de transformacions urbanístiques que puguin generar noves pastilles on construir habitatge, no? Que això és una cosa que es treballa paral·lelament amb la gent d'urbanisme, però ja gairebé amb 10-15 anys vista, o zones com Can Llong Cifuentes, que hi ha tota aquella zona dels Horts, que d'aquí molt de temps allà també s'ha de desenvolupar una zona d'habitatges.
En aquest sentit, des de l'àmbit municipal, què es pot fer per tal d'obligar, entenguim la paraula, als nous promotors a cedir part d'aquests pisos? És a dir, des de l'Ajuntament es pot fer alguna mena de legislació al respecte, alguna mena d'ordenança, o això ve tot d'administracions superiors?
La cessió dels habitatges és complicada, especialment quan es tracta d'obra nova, i al final quan parlem del tanteig i retracte estem adquirint habitatges i per tant hi ha algú que té un benefici, no? És diguéssim la part negativa, però que al final jo crec que el benefici cap a l'administració pública i en general per la ciutat és molt més positiu. El que podem fer, sí que podem fer a nivell urbanístic, doncs qualificar determinades zones com a lloguer protegit o posar el condicionant que de les noves promocions privades hi hagi un percentatge que siguin d'habitatge de protecció oficial, sigui de lloguer o de compra privada. No? Per exemple, hi ha una promoció molt gran a Sol i Padrís que hi ha un percentatge dels habitatges que és qualificada de protecció oficial, per tant, amb els lloguers o el preu de compra topat, però és una promoció privada i és una cosa que sí que podem fer. No ho tenim comptabilitzat en els números que nosaltres fem, perquè diguem, és la part pública, però és un dels elements que podem posar sobre la taula. O, per altra banda, fer aquest condicionant que en les grans operacions urbanístiques, el que es diu l'aprofitament, ens cedeixin a l'administració, sigui pagant o sigui amb una part del sòl, no? Que ens el cedeixin a l'administració i això ens pot generar després la possibilitat de construir més habitatge públic.
Quedant-nos en aquesta part, en la part del tanteig i retracte, per la part de l'emergència, no, habitacional, aquest és un altre dels grans drames, jo crec que se li pot dir així, que tenim a dia d'avui a la ciutat de Sabadell, amb les persones que viuen en infrahabitatges, etc. Una de les grans qüestions de les que hem parlat molt vostè i jo en aquest mandat és com ajudar, no, aquests ciutadans que es troben en aquesta situació. En aquest sentit, al nivell de concepció de la regidoria, ara ja no sé si d'acció social o d'habitatge, quins projectes tenen damunt la taula per dotar de més pisos d'emergència habitacional o més espais d'emergència per atendre aquestes persones?
La veritat és que la sort és que porto les dues regidories i llavors ho treballem de manera molt, molt coordinada. Amb el tema de l'habitatge, jo crec que hi ha un diguéssim, hi ha d'haver, no? S'ha de pensar sempre en una línia contínua, és a dir, quan parlem d'algú que està vivint al carrer o que ha sigut desnonat, l'objectiu és que entri doncs, en un recurs Housing First, per exemple, no? O d'habitatge compartit per persones sense llar o en habitatge d'emergència social, però no ens volem quedar allà. És a dir, l'objectiu no és que una persona que entri en un habitatge d'emergència social s'hi quedi de per vida, com abans passava, sinó que promocioni, intentem que hagi de sortir d'aquesta situació i, per exemple, pugui passar a un habitatge de protecció oficial. No? I per això darrere hi ha un pla de treball, no? Que es treballen també temes d'inserció laboral, de formació, etc. Bàsicament, el que hem de fer, a banda de tota la feina social que fan els professionals i els professionals de serveis socials, és posar pedra, posar habitatge sobre la taula. No? I, per tant, la manera més ràpida per fer-ho és aquesta compra per tanteig i retracte, que tot i així ens podem tirar 2 anys per comprar un sol habitatge, no? Perquè a vegades els processos notarials i també perquè potser la propietat no li interessa vendre, fan que s'allargui. I al final, bàsicament es resumeix en això, és a dir, posar prou habitatges a la taula per absorbir tota la demanda que hi hagi en la mesa d'emergència social i també generar la rotació necessària, perquè hi hagi persones que, sigui perquè no compleixen o sigui perquè han millorat la seva situació, surtin i per tant tornem a posar aquest habitatge a disposició. La llàstima és que òbviament els ritmes de la vida real van molt més ràpid de la capacitat que tenim com a administració, no?
Quants pisos faltarien per cobrir tota aquesta necessitat? Entenc que és difícil de computar, perquè és una cosa que és mòbil, però pel que veuen en el dia a dia, quants pisos més necessitarien per cobrir tota l'emergència habitacional?
Ara no hi ha massa llista d'espera a la mesa d'emergència. De fet, crec que la darrera mesa es devien adjudicar una quinzena o una vintena d'habitatges, que és una quantitat molt important entre els de l'Ajuntament i els de l'Agència d'Habitatge de Catalunya. Si haguessin de fer front a totes les situacions de possibles novament, necessitaríem milers de pisos, potser un miler de pisos en els propers mesos, i això òbviament és impossible. I per tant, aquí també entren altres mecanismes, que és negociar amb els propietaris perquè no facin fora aquestes famílies, i per tant negociar lloguers socials perquè aquella família s'hi pugui quedar, o el programa que ha activat la Generalitat de Catalunya, que es diu Reallotgem, que bàsicament el que fa és, la Generalitat de Catalunya posa diners per pagar la quota de lloguer d'aquelles famílies que estiguin en situació de mesa d'emergència, no? I per tant impedeix que s'arribi al moment del llançament. I per tant, mecanismes com aquests segurament són necessaris, el que passa és que s'han de situar un àmbit superior respecte a l'Ajuntament, no? Jo he fet una ronda amb tots els grans tenidors i grans entitats bancàries, i home, quan hi ha una legislació que t'empara, tens més força. Si no, és difícil, des d'un ajuntament, encara que sigui la Sabadell, fer prou força com per fer cedir aquestes grans entitats. No? I per tant, vies com aquesta, vies com el decret 17-2019, que forçava en certa manera el lloguer social en situacions de desnonament i d'ocupació, també són una via per evitar aquests desnonaments.
Anem al sense sostre, Operació Fred. Sap que l'any passat vam parlar molt dels albergs temporals i no puc acabar una entrevista amb vostè parlant d'habitatge sense preguntar-li. Damunt la taula ara mateix hi és l'opció de tornar a posar en marxa un alberg temporal aquest hivern?
Ara mateix no, estem pensant en quin tipus és el de recurs posarem en marxa per aquesta Operació Fred, ja hi estem treballant i quan tinguem concretat òbviament ho explicarem com sempre. Recordar que l'any passat era una situació excepcional perquè hi havia la pandèmia i per tant també s'entenia aquest recurs temporal d'alberg temporal en aquesta línia.
Descarta per tant l'alberg?
Per ara sí, per la situació que tenim a la ciutat i també pels recursos, perquè al final és un recurs molt car, de moment el tenim descartat i per tant optaríem cap a un recurs com el que habitualment es posa en marxa, que és un espai a punt per posar-se en marxa, no? I per generar l'espai i els llits suficients perquè les persones hi puguin dormir en les nits de més fred, no? I jo crec que en certa manera l'espai, les dades de l'anterior alberg també avalen aquest tipus de funcionament, que ja sabeu que nosaltres optem per espais més petits, tipus housing first o llars compartides.
Per tant, un espai tipus l'Albert de la Creu Roja, per exemple, que es posa en marxa les nits de més fred, alguna cosa similar?
Exacte, aniria per aquesta línia de no estar obert sempre, sinó simplement quan ja baixen les temperatures per sota del límit que ens marquem.
Acabo amb Arinals. Com ho tenim? Què sabem d'aquesta taula que hi ha d'haver doncs, per definir què ha de passar amb els pisos dels Arinals?
Doncs esperant qüestions d'agenda per poder tancar la trobada, que espero que sigui abans d'acabar el mes d'octubre.
Perquè anem una mica tard en calendari, no? Si no m'equivoco.
Bueno, aquí jo crec que hem de tenir en compte que hi ha hagut un canvi a la Generalitat de Catalunya. Habitatge va estar pol·lulant una mica fins que es va assentar en el nou departament i en els responsables polítics, i això també ens ha allargat una mica tot el procés de poder fer aquesta primera taula, perquè òbviament les persones de la Generalitat de Catalunya volien tenir plena capacitat per poder decidir, per poder doncs, negociar amb l'Ajuntament i amb els veïns implicats.
Què li diu el NAS sobre aquesta qüestió? Creu que aconseguiran algun acord beneficiós pels veïns?
Jo crec que sí, si totes les parts hi posem no, de la nostra part, per dir la redundància, i som conscients que es tracta d'una negociació i sobretot posem els interessos dels veïns al centre amb les possibilitats reals que tenim les administracions, en aquest cas la Generalitat de Catalunya, a donar-hi resposta, jo crec que podem aconseguir un bon acord pels veïns.
Eloi Cortés, gràcies per haver-nos rebut avui.
Moltes gràcies a vosaltres.
Que vagi molt bé.
Igualment.